narra la història de Walter Mann, un actor que tot just quan arriba al cim de la seva carrera professional veu com tot s'enfonsa i perd tot el que té al seu voltant.
Este soy yo. Pero como soy actor, soy todos los hombres.
Le haré una oferta que no podrá rechazar.
Mi nombre es John Merrick.
Flow, dirigida per David Martínez, és una pel·lícula diferent. Una pel·lícula d'acció interior, diran els seus creadors. Parla de l'amargor de l'ésser humà i del difícil tema del perdó. També de les relacions familiars, de la soledat, de la relació entre la vida i l'art.
¿Qué es estar loco? Parece ser que es estar fuera de lugar. No ser consciente del lugar real en el que se está y pensar que estás en otro y, por tanto, actuar como si estás en otro. Ese es el proceso.
En un context desolador, malgrat quedar atrapat en un cercle de mentida i engany, el protagonista de Flow aconsegueix transmetre esperança.
¿Y qué es el duende? Dicen que es la magia, el momento, algo irrepetible. El duende es aquella fuerza misteriosa que todo el mundo puede reconocer, pero nadie puede explicar.
El premi al millor llargmetratge del festival Mirabile Dictu ha estat per la pel·lícula Felices los que lloran. És l'òpera prima del paraguaià Marcelo Torcida, que ha obtingut també el premi al millor director. Així doncs, preneu nota per la pròxima vegada que aneu al cinema. Flow i Felices los que lloran.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. Aquest estiu, viu Ràdio Estel. Cada diumenge a Ràdio Estel, fem església. A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Un espai on hi cap tot allò que t'interessa sobre el nostre entorn. Amb entrevistes, tertúlies, adopcions, curiositats i molt més. La veu dels animals i la natura. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4, Andorra, 107.5.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. La veu és el nostre instrument d'expressió per excel·lència. L'utilitzem diàriament per comunicar-nos amb el llenguatge verbal i també amb el cant. No sentim a dir a ningú que tingui problemes amb la seva veu parlada. No és freqüent sentir-ho a dir. Per contra, sí que és fàcil escoltar persones que es queixen de que no canten bé, que desafinen, que la seva veu és lletja. Quines conseqüències té aquesta visió de la nostra pròpia veu? També utilitzem la paraula veu per referir-nos a l'expressió d'allò més profund en nosaltres, la nostra veu interior. Hi ha algun vincle entre la nostra veu física i la nostra veu interior o la nostra veu espiritual? Doncs de tot això parlem tot seguit al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de la nostra pròpia veu. Intentarem descobrir com crear-la, com descobrir-la pròpiament, com potenciar aquesta pròpia veu. I ho farem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya la nostra convidada d'avui, és una persona polifacètica. És metgessa, és musicòloga i és soprano. És la Patrícia Caicedo. La coneixerem de seguida, però abans saludem els nostres col·laboradors. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Casado, Coach Life.
Tornem a estar aquí.
També ens acompanya la Eva Mengual, editorapeuta, que és, això vol dir terapeuta gestal més editora. Benvinguda, Eva.
Hola, gràcies.
Un dia més aquí, al De Cap i de Nou. Doncs amb tots ells, juntament amb el Jordi Carreter, que ens acompanya des de Control de So, comencem un dia més De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a saludar la nostra convidada d'avui, Patrícia Caicedo, metgessa, musicòloga i soprano. De fet, com a cantant, està reconeguda com una de les persones més actives com a intèrpret del repertori de cançó artística d'Amèrica Llatina i també de la Península Ibèrica. Ha actuat a Europa, ha actuat a Amèrica del Nord, a Amèrica del Sud, ha cantat en castellà, en català, en portuguès i en quechua.
I en nàhuatl.
Això que és, també és una llengua, és una llengua americana.
El nàhuatl era la llengua dels asteques.
Dels asteques.
I el quechua, dels
incas. Sí, el quechua. Benvinguda, Patrícia Caicedo.
Moltes gràcies, estic molt contenta.
Estava dient, parlant una mica de tot el munt de coses que has fet com a cantant per un costat, però ens queda, i vull compartir-ho amb l'audiència perquè vegin, doncs, que tenim avui una persona molt polifacètica, però amb molta capacitat per, justament, per barrejar arts diferents, diríem, o habilitats diferents. A part de cantant, que dèiem fa un moment, ets musicòloga, és una reconeguda experta en la cançó artística llatinoamericana, i per aquest motiu moltes vegades la conviden a donar conferències, classes magistrals i concerts. La seva recerca se centra en temes com la identitat nacional, la pràctica de la performance i la sociologia com a obra de l'obra artística, la sociologia de l'obra artística. Però a més d'això, de ser cantant i musicòloga, també, jo diria, és gestora, emprenedora, podríem dir, utilitzar aquestes paraules per tots projectes que ha iniciat i que desenvolupa. Ella és fundadora i directora del Barcelona Festival of Song, que em sembla que tindrà per lloc aviat.
Sí.
Que està ara en la fase final de cocció.
Sí.
Després, també ha desenvolupat projectes integrant internet de segona generació en projectes d'educació musical. I, a més, és la fundadora de Mundo Arts i la creadora i directora de AI Catalunya. AI vol dir EIE, ull, Ull Catalunya, un programa per la promoció internacional dels creadors catalans.
Que serà la setmana vinent.
Aviat, molt aviat. I amb tot això, encara ha tingut temps de venir avui al nostre programa. Li agraeixo moltíssim.
No, estic molt contenta, m'entusiasma molt.
Val a dir que també és metgessa, tot i que no exerceix pròpiament la medicina, si més no, en el sistema, podríem dir, tradicional, no?
Sí.
Utilitza tot el que coneix com a metge, també per treballar la veu.
Sí.
Per això avui parlarem de la veu i ens parlarà de la nostra... A més, vostè va néixer a Colòmbia.
Sí, jo vaig néixer a una ciutat que es diu Ibagué. Jo sempre diu que Ibagué és un petit poble de dintre de Catalunya.
Ah, sí?
Però, no. Però Ibagué, realment, és a Colòmbia. I he nascut a Colòmbia.
Bueno, de fet, vostè es considera colombiano-catalana.
Sí.
He llegit jo a algun lloc. Eh?
Sí, jo soc colombo-catalana. Sí.
I això?
Sí, sí. Clar, perquè jo soc d'aquí, jo amo aquest país i em sento d'aquí, com tu.
I a més, sé que vostè va entrar a la cultura catalana a través de Montpou, Toldrà, Montsalvatge...
De Granados, de Verdaguer, de Maragall, de la poesia, perquè és que com no enamorar-te de la cultura i de la llengua quan estàs cantant aquesta música? És impossible, no?
Sens dubte, sens dubte. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Si li sembla, anem a començar pel punt de partida i anem a descobrir coses sobre la nostra veu.
Sí, senyor.
De cap i de nou, punt de partida.
Hi ha moltes persones... Tots la fem servir, la veu, eh? I, de fet, vostè una de les coses que diu és que és una expressió única del ser, una expressió única del ser en les seves dimensions, tant física, emocional i espiritual. Expliqui'ns què vol dir això, quan diem que la veu és l'única expressió del ser en totes aquestes dimensions, física, emocional i espiritual.
No sé si l'única, però una molt important, perquè jo crec que la veu té... dues o més dimensions, la veu audible, la veu del cantar, del parlar, la veu que tots escoltem. Uh-huh. També està la veu interior, la veu dels somnis, els desitjos, els pors, de les expectatives, la veu que està parlant tot el temps dintre nostra. I també hi ha una altra veu, que és la veu que nosaltres interioritzem, introjectem, la veu dels altres en nosaltres. Uh-huh. I totes aquestes veus som com surten al món recobertes per la veu audible. Saps? Com que la veu audible encarna o representa o posa juntes totes aquestes veus, la veu interior, la veu de la societat, dels altres, i totes surten al món recobertes, com, no sé com estic explicant bé...
Materialitzades
per la veu audible, la veu que els altres escolten de nosaltres. I aquesta veu, la veu audible, la del cantar, la del parlar, és la veu que també comunica no solament les emocions, els pensaments, les accions, tot és com l'eina que ens comunica també con el món, con l'altre. És com una eina d'accés a l'altre, al món.
És el que corre entre persona i persona, d'alguna manera, no? Aquestes ones vibratòries de l'aire, que diuen, el so són ones elàstiques, no?
Sí,
que...
ja és un aspecte ja de la física, seria que estàs parlant, però no. Jo crec que el més interessant és veure la veu com un punt d'encontre entre l'interior, la part espiritual o mental o emocional, i a l'exterior. És com un punt on es troben i es comuniquen amb el món. I jo crec que aquesta és la importància que la veu té.
Si entenem la veu d'aquesta manera, quan una persona no està contenta amb la seva veu, quan una persona, i aquí aquestes persones que a vegades diuen, és que jo tinc una veu lletja, no? O jo canto malament, o cantants que igual han intentat fer carrera però no se n'han sortit. Potser sí, potser per això. Què passa quan una persona no està contenta amb la seva pròpia veu?
Jo crec que...
Amb la seva veu audible, eh?
Això diu molt de tu.
Diu de l'altra veu, també? Diu de l'altra veu interior?
Clar, diu molt de tu, perquè és com una metàfora, la veu realment. La veu audible és una metàfora de la del món interior, de tu mateix. I si tu no estàs còmode amb la veu, si tu estàs com que... no, és que pot ser que no t'acceptes com ets.
Però això, podem dir, és sempre així, és... no és una mica agosarat dir d'alguna manera, per exemple, jo ara penso, persona que tingui afonies contínuament,
vol dir
que això és un tema purament físic, o aquí hauríem d'entrar en que pot ser que hi hagin temes més psicològics, més de conflicte amb la pròpia veu interior? Què
pensa
vostè? Jo
crec que una metgessa tradicional et diria que sí, si són problemes, si és purament una disfonia, una fonia, sí, són coses físiques. Però jo crec que jo no sóc molt tradicional, que en la veu es representen moltes coses emocionals que surten per ahí, com malalties també. Uh-huh. Potser que jo tinc una disfunció de la veu o una disfonia, bueno, hi ha coses com anatòmiques o coses que ja estan de les cordes vocals, seria una cosa ja més grau, però en les coses més habituals, quan jo tinc disfonia o coses en què la veu no em surti. Te ha passat, jo crec que a molta gent que està escoltant li ha passat, que quan està molt nerviós i ha de parlar, he perdut la veu, què ha passat? O coses així, o en situacions molt difícils, la veu estalla, o coses com aquestes. És perquè la veu realment està representant coses interiors. I també perquè en la veu és molt bonic, perquè tu pots veure altres coses del cos, perquè la veu realment no és solament la veu audible, és per produir la veu, tu necessites que tenir una postura, una respiració, una relaxació, un conjunt de mecanismes han de, al mateix temps, han d'estar funcionant bé o harmoniosament per produir una veu equilibrada, harmoniosa. I si alguna d'aquestes coses no està, que és reflexa del món interior.
Si més no ens interroga, no? Ens hauria d'interrogar.
Clar, és com una trucada del cos.
Del cos de dir,
què està passant?
M'has d'escoltar.
Sí, la consciència, que moltes vegades, com no som conscients totalment del cos tot el temps, el cos ens truca i ens diu, aquí estic, mira'm, o escolta'm.
Posa'm atenció.
Posa'm atenció.
D'aquesta manera podríem dir també que a partir de la manera com parlem o com cantem podem veure també com és una persona?
Jo crec que sí.
Vostè ho endevina, entre cometes? És a dir, vostè a partir de com... Quan sent parlar una persona, pensa a vegades, ostres, aquesta persona... Deus tenir molta tensió o no sé.
Sí, coses... és bé, ja solament amb els ulls tu pots veure que si hi ha tensió aquí a la mandíbula o a la llengua o al... Si no tens una postura molt bona, les espatlles, o no estàs respirant, tot això, o si no estàs obrint la boca quan estàs parlant, que la dicció s'afecta també, tensió, és perquè...
Estàs retenint d'alguna manera,
clar,
això.
I tu pots veure això en la gent cada dia. Jo crec que és bé.
No sé si en Jordi i l'Eva, tot això que estan sentint ara, els ressona amb quant a la seva veu, l'apreci que teniu o no teniu per la vostra veu, com ho valoreu?
Jo m'estava recol·locant, el primer. I que a veure que no es faci unes pràctiques de cant o de postura. Però sí que...
Ha dit
sí
espatlles, vinga, sí, espatlles sí, baixes. Sí. Eh?
Però ressona una passada, perquè també la formació que hem anat adquirint ens donen molt l'èmfasi en el cos, també, com expressa el cos, i que tampoc cal ser un expert en formar-te una passada. És simplement, com deia la Patrícia, observar. I de vegades observes la pròpia velocitat de la veu, si hi ha contacte ocular, si obre molt o no obre, si s'amaga, aquests tics que tenim amb els dits a la cara, de vegades d'amagar-nos, tot parla. La veritat és que és molt curiós els temes també que anem treballant. Aquest és un que m'encantava escoltar-lo per on anava a enfocar, perquè tot parla, o tot canta, podríem dir avui.
Per l'Eva també és un tema d'interès, la veu?
Sí, sí, totalment. A mi és curiós, perquè ara que deies això de la fonia,
sí,
jo sóc propensa a tenir fonia 2-3 cops l'any, i quan tinc fonia són dues coses. O que no he dit el que volia dir, o que he dit el que no volia dir. Sempre, saps? No és allò un tema, és que no m'he brigat, o no, deixa. O sigui, per mi, en el meu cas, és molt clar.
Si escolto i veig i m'observo, veig que hi ha en aquests moments un conflicte, no? Un conflicte
sí,
més intern
sí,
de,
sí,
d'alguna
és
cosa.
És algú que callo, algú que no dic, o algú que he dit i m'he passat de llarg. No?
Anem a veure, doncs, si podem... Volia fer algun comentari,
sí, estava,
Patricia.
Sí, estava pensant en el que l'Eva està dient, perquè sovint nosaltres... I molta gent ignora aquestes senyals. Ah, és perquè, no sé, no m'he cuidat, no he dormit. Però la veu està parlant d'una cosa més profunda.
Clar, Eva, ja és un pas enorme que ja tinguis aquesta observació. Eh?
Doncs ja veiem aquestes dificultats que podem tenir moltes vegades amb la veu. Anem a veure cap on volem anar.
De cap i de nou, l'objectiu.
I l'objectiu serà que volem aprofitar la nostra veu en el seu registre més gran, d'alguna manera, no? Treballar la nostra veu per descobrir el propi so, la pròpia veu. Expliqui'ns què entén vostè per aquesta pròpia veu o aquest propi so.
Jo crec que és un camí que l'Eva pot entendre molt bé per el que ja fa, però realment la veu és com una excusa per podem entrar al camí de la consciència per qualsevol lloc. I ara, o avui, estem parlant de la veu. Uh-huh. I si estem atents a la veu i si treballem la veu, estem obligats a treballar la postura, el cos, la respiració, la relaxació, la consciència de tot el cos de tot, i de la ment, també. I per aquest camí arribem, inexorablement, arribarem a conèixer-nos millor i a que la veu al final surti millor. Millor no vol dir bonica com la D, no, perquè no hi ha un estàndard de bellesa, de quina veu és millor que l'altra, perquè pot ser que en el món de la música o de l'art hi hagi un estàndard de...
Sí, que es valora, un tipus de veus que es valoren, uns registres, no?
Però no, cada veu, la veu de cadascú és com una, com es diu, huella.
Una petjada.
Una huella digital.
Una empremta.
Gràcies. Vale. Com una empremta digital. Cada veu és única. Per què? Perquè la veu audible és producte de l'estructura física del fenotipus nostre. La teva, i encara si jo tingués una germana que fos molt parecida, molt semblant, sí. I la gent diu, la veu és
sembla. S'assembla, però
mai
no
serà la mateixa, perquè per produir la veu hi ha unes... Quan, després que la veu es produeix aquí...
A la gorja.
Es produeix la vibració de les cordes vocals,
sí.
Aquesta vibració es amplifica en unes cavitats de ressonància que són els espais... vacius, com
buits.
Buits, gràcies. Sí. Buits amb aire, amb les senos paranasales i tot això. I en aquests espais s'amplifica la veu. I després la vibració surt per els ossos llargs del cos i tot el cos vibra. Vol dir que la teva veu solament pot ser teva. És una...
Tenim un instrument únic. No? Tenim
un instrument únic. I no, una de les coses, quan tu saps que el teu instrument és únic, no vols ser, no podràs tampoc ser o sonar com un altre, no? Solament tu, és una cosa...
I quan una persona diu, no, jo és que la meva veu és així, jo tinc una veu lletja i és així, aquesta és la meva veu. Pot ser que la seva veu en realitat estigui limitada per... tensions, per no haver-la treballat. És a dir, tots, si la treballem, d'alguna manera podem obtenir una veu bonica, una veu agradable, una veu lliure.
Un lliure, sí. Sí, clar. I bonica també depèn dels estàndards de bellesa i és subjectiu, clar. Una cosa és si jo vull cantar i hi ha unes persones, molt poques persones que no tenen l'habilitat de l'afinació, que és una habilitat cerebral. I si jo vull estar per una cançó específicament, potser que no puc afinar, però és un percentatge de la població que crec que és menys del 3%. El rest de la gent pot afinar i pot cantar amb la seva veu i està bé.
I en tot cas poden aprendre'n, és possible.
I poden aprendre, i hi ha una tècnica, hi ha un camí que s'ha desenvolupat per segles, ja, de com treballar la veu, de com treballar la respiració, i que s'apropa molt al camí del que fa la gent al tai chi o que fa la gent a la meditació. Hi ha moltes, al ioga, hi ha moltes coses de la respiració, de la consciència, de... Sí, és com... Tot està connectat.
Doncs volem descobrir com fer aquest camí. Veiem que hem partit d'aquestes dificultats que tenim a vegades les persones per estimar o per apreciar la nostra veu, i veiem també que és possible treballar-la.
Sí, és possible.
I que, a més a més, això té una repercussió no només en la nostra veu audible, sinó també en la nostra veu interior.
I en la salut en general.
I en la salut en general. Encara més motius.
Sí.
Doncs veurem. Veurem de seguida com podem fer aquest camí.
Sí.
Anem a escoltar, per això, ja que parlem tant de veu, anem a escoltar, volem escoltar la seva veu. Aquí, arribat aquest moment, sempre escoltem alguna música, a vegades escollida pel convidat, i avui l'hem convidat a vostè a que comparteixi la seva música. I he escollit una cançó que es diu...
A ti.
A ti.
Amb poesia del gran poeta colombià del siglo XIX, José Asunción Silva, amb música del compositor Jaime León, una persona molt estimada per mi, que ha mort el dissabte passat.
Fa poquet, fa poquet. Per tant, un petit homenatge, un petit homenatge a aquest compositor.
Sí.
Doncs escoltem aquest A ti i de seguida continuem parlant amb Patricia Caicedo i també amb el Jordi Carretero i amb la, i amb l'Eva Mengual.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlem de la pròpia veu. Intentem descobrir el camí que podem fer per treballar la nostra veu. Estem parlant amb la Patricia Caicedo, metgessa, musicòloga i soprano, i després de descobrir una mica doncs, com a vegades tenim dificultats per acceptar la nostra pròpia veu i quan o què ens pot oferir justament fer aquest treball, anem a veure com fer aquest camí.
De cap i de nou, el com.
Com podem descobrir la nostra pròpia veu, Patricia?
És una pregunta molt bonica. Jo crec que hi ha un camí, també és un camí pràctic que es pot seguir. De primer, hi ha un procés d'aprendre a respirar. A respirar.
Això és bàsic, és el
és
primer.
Bàsic, sí. Per què? Perquè la veu solament es produeix quan hi ha aire. L'aire fa que les cordes vocals vibrin. I la vibració produeix el so. Si no hi ha aire, no hi ha vibració. Si no hi ha vibració, no hi ha so.
Per tant, primer de tot...
Primer de tot és la respiració.
I respirar, que vol dir aprendre a respirar bé.
Aprendre a respirar bé vol dir una respiració baixa, que es diu diafragmàtica. Hi ha una tècnica, no és un misteri, ja es pot aprendre una tècnica que és fàcil,
assolible per tothom.
Sí, és assolible per tothom. Hi ha uns exercicis de respiració per la boca i el nas, portant l'aire a baix, mantenint l'aire per un cert temps, i després deixant per adquirir més... més capacitat vital, ampliar la capacitat vital, que capacitat vital és un terme molt bonic, perquè és un terme de la fisiologia de la respiratòria. Quan tu aprens fisiologia respiratòria, què és capacitat vital? La capacitat que tu pots, l'aire que pots albergar als teus pulmons. Però mira que bonic la paraula.
Clar, jo hagués dit capacitat pulmonar, però no, vostè em diu...
En fisiologia, un llibre, tu obres i dius capacitat vital. Mira que bonic. I doncs nosaltres amb aquests exercicis volem ampliar aquesta capacitat, que és tenir més la capacitat d'albergar més aire per més temps. I és com un joc, com un esportista, perquè el cantant també té un aspecte d'esportista, que és respirar i... deixar l'aire per molt de temps, i jo ho faig amb un rellotge, segons, 30 segons, no? La propera vegada, 31, 32, 33, 34, per tenir més i més i més capacitat. Per què vull tenir més aire? Perquè més aire vol dir una línia de so més llarga. Per un cantant, específicament. Però també per quan estàs parlant, perquè no està cansat o tallant les frases, no, tu pots...
Imagino que més el treball de respiració ja implica una escolta del cos, un relaxament, una consciència corporal, etc. No?
Sí, de primer, i també ja, respiració. Després fem relaxació de tot el cos, dels peus fins al cap. I sentim com, i és un treball, és un exercici també específic de com portem l'energia des de baix fins al cap, com a poc relaxem cadascú dels muscles. Molt important les espatlles, molt important, perquè s'ha comprovat que de fet, hi ha un senyor, Matías Alexander, que ha desenvolupat la tècnica Alexander. Aquest senyor, que era un actor, ha descobert que es quedava sense veu moltes vegades per les seves representacions, i després d'anar a tots els metges de que ningú li pogués ajudar, aquest senyor, autoobservant-se, ha descobert que el problema era que aquí, a la cintura escapular, que es diu aquí les espatlles, aquí ell posava tota l'atenció, que és un reflex que ve del món animal. Perquè nosaltres, quan érem animals, o som, però d'aquest món...
Però ho érem més, encara.
Ho érem més, però l'animal, quan es sent atacat, què fa? Es pot...
Tensió. Tensió, sí. En tota aquesta part,
tensió,
no?
Tensió, i està dispost a l'atac. I nosaltres, contínuament, ara no tenim que lluitar per el menjar, però cada dia tenim aquestes lluites petites al món, amb els companys de treball, amb el metro, no sé...
I els pensaments que ens ho recorden.
I els pensaments...
Que ens recorden el que patiré, o les nostres pors futures i tot això que moltes vegades parlem.
I totes aquestes coses es van a les espatlles com en forma d'atenció. I aquesta atenció, s'imagina, si tu, seria molt bonic veure una imatge de l'anatomia d'aquí.
De tota la gorja.
De tota la gorja. Si tu veus, les cordes vocals són dos petits muscles. Són muscles. Vol dir que podem exercitar
no són
també.
Cordes,
No són cordes. I són molt petites, molt petites. I si jo faig una petita tensió a les espatlles, que són grans muscles, i aquí l'esternocleido, tots grans muscles, una petita tensió aquí té un efecte molt gran en aquestes molt petites cordes. Vol dir, si jo tinc la corda vocal tensa, ella estarà tensa i no podrà vibrar. Si no pot vibrar, el so no puc produir-se.
Per tant, si vaig a produir un so, si vaig a treballar per produir un so que sigui relaxat, amb una... relaxem tota aquesta part de les espatlles,
el
coll,
la
etcètera.
Llengua, és molt important.
I aconseguim que a poc el so musical, diem, el so tant de la veu com de la veu cantada, sigui més bonic, sigui més lliure, sigui més el nostre... Què anirà passant? Quin efecte produirà això en la nostra veu interior, en la nostra veu psicològica, en la nostra veu més profunda?
Un altre, abans d'això, seria una cosa important també, els ressonadors.
en aquests moments està fent tota mena de ganyotes. Sí, ho explico pels oients que no ho veuen.
Sí, no tenir por de fer cares.
Jugar amb llibertat amb les nostres...
Fer aquests sos com els nens. És el mateix que fan els nens petits. Nosaltres ho oblidem, però els nens, els bebès,
sí.
Ells fan els primers sos, són la M i la N. Mamà! Són els sos que surtin més natural i que projecten més fàcilment la veu sense esforç. I nosaltres podem fer això avui en dia.
Una de les claus és aquesta, per tant, que el so surti sense esforç.
Sense esforç. Sense esforç. La llengua molt relaxada, baixa. Hi ha molts exercicis també per deixar la llengua.
Ho va explicant i em sembla que tots gairebé per dintre ja anem fent, ja anem intentant que la llengua baixi.
I sí que jo crec que ja la pregunta teva és com es reflectirà en la veu interior. Clar, si jo estic més relaxat, ja per general, salut general, si jo estic més relaxat, més conscient, estic respirant bé, tinc la llengua relaxada, el so surti millor, jo estic obrint la boca més lliurement i tot, clar que em sentiré millor. Clar que la gent que està amb mi em percebrà d'una altra manera, també. A part de que la veu soni com soni, ja canvia.
Canvia tot el canvi físic que comporta el treball de la veu, comporta un canvi més psíquic a nivell aquest de relaxació, d'estar bé amb un mateix, d'autoestima, segurament, també.
Ja amb els pacients meus, o pacients, la gent que estudia cant...
Entre cometes, eh? O sigui, vostè, la gent ve a vostè per estudiar cant o per treballar més la veu interior en aquest sentit que dèiem. Una mica de cada.
Fa uns anys jo tenia més estudiants de cant. I ara tinc estudiants de cant quan vaig a les universitats dels Estats Units, que vaig com professora de cant i de la meva especialitat, cantants. Però aquí, i també tinc poc temps, els estudiants que tinc són realment persones, tots persones que estan intentant millorar la veu com una via de millorament personal, com una eina.
Com una eina per anar cap a...
I ahir ja he descobrit moltes coses, perquè si tu no pots dir o en el moment quan jo estic veient a la persona fent un exercici especial i què passa aquí, què has pensat, què has sentit, per què no està sortint aquest so, o perquè... I ahir surten totes les coses. És com una teràpia com les que fa Eva.
Estava pensant en la frase "dime cómo cantas y te diré cómo estás", no? Sí. Perquè una mica, segons com et surt la veu, dius, ostres, no? El que no s'entera de com està d'una banda s'enterarà per l'altra, no? És com un avís.
Per tant,
no?
una cosa que podríem fer tots és que en un cert moment, si notem que la veu ens ha sortit malament o que ens fa mal la veu, preguntar-nos, una mica... Preguntar-nos interiorment a nosaltres què passa.
Què passa? Quina emoció
hi ha?
Estic amagant o no estic expressant. Moltes vegades, m'ha passat moltes vegades que estic amb una persona que ha arribat feliç a la classe, normal, i comencem a treballar un exercici sense paraules, solament so, i la persona, hi ha un moment en què comença a plorar. Però què passa? Per què plores? I és perquè ha sortit aquesta emoció o aquesta cosa que la persona estava negant o...
Clar, en el moment que un es relaxa o treballa aquesta relaxació, és fàcil que aquestes tensions internes surtin, no?
Surtin.
D'alguna manera estàvem intentant aturar-les, no? Aturar aquesta, la seva expressió. Molt interessant. Anem a veure també què diuen al carrer, al carrer sobre el tema d'avui. Els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona han sortit i els han preguntat què opinen de la seva veu.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Com definiria la seva veu?
Jo no m'agrada gens la meva veu. És la veritat.
Su voz interior?
No sé ara què dir-te jo. Amb què es tracta la voz interior? Amb...
La consciència.
Ah, la consciència. Bueno, això sí, que m'agrada, la meva.
Jo sempre veig la veu. Veus tu mateix molt maca. Jo no m'agrada.
Sí.
La meva de veu.
No, la té maca, vostè.
Ai, sí, doncs jo no. Quan sents allò, un vídeo o alguna cosa, dic, oi, quina veu que tinc, més dolenta.
La veu és diferent de la que jo sento. Per telèfon i tot, canvio la veu.
Com definiria la seva veu?
Bueno, jo suposo que és normal dintre el que jo em penso, no? La meva veu és, sembla que sigui normal, però quan la sents per telèfon o un disquet, canvies la veu, eh? Gravada en un lloc, canvia la veu completament.
I la seva veu interior, com la veu?
Interior? Jo la noto normal. La tinc tranquil·la i bé. La veu no la pots variar. Jo a vegades noto que és, tinc la mateixa veu que el meu germà.
Com definiria la seva veu?
Jo, supermaca.
I su voz interior?
Estupenda, tranquil·la.
Com definiria la seva veu?
Jo, per lo que em diuen, radiofònica.
I la interior?
Tinc una pau molt gran a l'interior. Per tot el que he fet aquesta vida, crec que tinc una pau interior molt bona.
Doncs això és el que deien...
Estem de subidon, eh?
Que bé!
Ha sigut progressiu, eh?
Ostres,
ha sigut
tu.
Progressiu, hem començat...
Sí, que no acabava
i,
escolta, d'agradar.
I tenim aquí alguna persona radiofònica per Sant Andreu que vingui, sí, que vingui sí, a Ràdio Estel, a veure si, a si ens ajuda també amb la
amb
seva veu.
Empenta, eh?
Què li sembla això que hem sentit?
No, m'ha fet riure una mica, també, que algunes persones la sorprendien?
Sí, sorprenien.
Sorprenien una mica perquè potser que nosaltres no pensem massa en la nostra pròpia veu. És com una cosa que està ahí, com que...
No en som conscients.
No som conscients.
Una cosa, de totes maneres, que deien, i és veritat, quan ens escoltem la veu gravada amb una cinta, amb un ordinador o amb un vídeo, diu, ai, quina veu més estranya, no? Per què passa això? Per què és tan diferent la veu quan la sentim gravada de com la sentim normalment nosaltres, la nostra pròpia veu?
No, jo crec que també hi ha aspectes ja físics, com que per els canals que la veu arriba, quan estem parlant dintre nostra, escoltem diferent, però és la mateixa veu.
És la mateixa veu, no?
És la mateixa veu.
Molt bé, anem a veure, doncs, què ens hi afegeix la Eva, tot això que estem parlant avui. Contacta i escoltem l'Eva.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
La Eva, que com a terapeuta gestal segurament treballeu molt amb la consciència corporal i és possible també que el tema de la veu sorgeixi on parleu, no sé si és el cas.
Sí, en teràpia aquesta una de les parts que es treballa molt és el cos, no? El cos i la veu també, no? A mi em venen molt al cap ara exercicis que fèiem a la formació, no? Que ens feien caminar per la sala i anar soltant tot el cos, no? I després anàvem això, moviments que fèiem amb la boca, aneu soltant la mandíbula, aneu fent expressions, no? I anar, sons, emetre sons, no? I mirar què et genera tot això, no? Uh-huh. I una mica era la cosa de... Cadascú que es deixés sentir el moviment que el cos li generava i el so que el cos generava, no? La necessitat, és estar amb la necessitat del moment. Uh-huh. I en això en tallers de grup, i després en la teràpia individual, passa molt que la veu és un indicador, no? Com hem estat dient fins ara, i moltes vegades, en moltes sessions, el client afluixa, no? I el terapeuta el que fem és dir què t'està passant a la veu. No? Llavors, ostres, sí, m'adono que estic perdent la força i tal, no? I segons el que expressen, agafen una veu o agafen una altra, no? És molt curiós, perquè no heu passat mai que heu sentit persones, ai, que tinc un fil de veu avui que no sé què em passa, no? I amb els clients passa exactament el mateix, és la matèria a partir de la qual poder treballar, no? Moltes vegades.
Una cosa a la que podem posar atenció també quan ens comuniquem amb algú, fins i tot per entendre què ens està explicant més enllà de les paraules, no?
Exacte, sí, és això, és un senyal, són senyals. Els terapeutes ens limitem a assenyalar i anar treballant a partir d'això, d'elaborar tot això.
I què ens vols explicar avui en relació al tema aquest que estem parlant?
Bé, a part d'això que t'he comentat ara mateix, bueno, sobre la marxa han anat sortint temes que em venen, que són com molt interessants, no? Perquè jo estava pensant en això de les veus, que cadascú té una veu
pròpia, no?
Pròpia. M'ha vingut a la idea que el reportatge dels Pingüins Emperador, que quan les
mares... El reportatge dels Pingüins Emperador.
Sí, sí.
A veure, explica'ns això.
És molt curiós, eh? Ho dic ara perquè no he trobat el moment abans, però representa que quan les mares són, en aquest cas, aquests animals, els pares són els que van incubant l'ou fins que la criatura surt.
Els
pares. I les mares, les femelles, van a buscar menjar al mar, a l'oceà, i la majoria, bueno, hi ha moltes que es perden pel camí, que no arriben i tal. I quan tornen, quan arriben amb l'aliment pels seus fills pingüins que ja han nascut, els reconeixen per la veu, pel to del piular. És molt fort, és molt curiós. I ara és que m'ha vingut d'allò i volia compartir, perquè és algo molt... Perquè cada pingüí té el seu piular.
Clar, i nosaltres som pingüins també, amb un piular únic.
Sí.
Molt que bé. Bonic.
Bé, després també li volia preguntar a la Patrícia, no? que els exercicis que es fan, o sigui, en teràpia vocal, concretament, quins serien?
Hi ha alguns exercicis concrets pues que es puguin...
És un camí progressiu, especialment perquè estem parlant de muscles, tots els muscles del cos, que estem treballant encara els de la respiració, i hem de treballar molt de poc a poc i amb molt cuidat, sí,
molta cura,
gràcies, molta cura, i comencem amb, de primer hem dit, la respiració, la relaxació, tot això, i després exercicis de ressonància per començar a obrir aquests espais de ressonància per projectar millor la veu. Després comencem com els nens comencen, la M, la N, que són lletres que projecten la veu, i amb aquestes, vocal per vocal, perquè la veu, el so, viatja en les vocals. Les consonants realment són les que tallen una mica, però les
obstrueixen
vocals...
Obstrueixen el camí de l'aire.
Sí, les vocals porten el so. I treballem amb la A, la E, la I, cadascuna, sempre amb molta consciència de que sempre quan estem emitint qualsevol so, la llengua estigui baixa, el paladar blanc estigui alt, per proporcionar una cavitat gran dintre de la boca, que la boca és l'única cavitat de ressonància que podem modificar, perquè les altres són estructures ja que
sí,
no
que
podem
fixes,
canviar,
clar, fixes,
però la boca sí és l'única. I com la podem relaxar i obrir més? Obrint, com jo sempre penso que als estudiants les demano, pensa que tens un ou a la boca vertical que està baixant la teva llengua i
subiendo al paladar.
I en aquest espai gran que queda al mig, i és un espai de ressonància.
Fa pensar que és com si aguantéssim un badall, perquè ara ho feia i aquell moment que surt un badall i no vols, si estàs en un lloc que no pots obrir la boca i fas així com l'aguantes per dins, sents que se t'obre molt la boca per dintre, no?
De fet, a les classes de cant, són les úniques classes del món on el professor estimula el badall.
El badall.
Quan el badall ve, jo dic, ah,
però no d'avorriment, no un badall d'avorriment.
És relaxació.
No un badall d'avorriment. Alguna cosa més, Eva, que ens volies afegir?
Sí, bé, m'he apuntat un que he trobat per internet, una cita, que m'ha semblat interessant per compartir, que és ho he trobat en una web d'una noia gestàltica que es diu Rosa Medina.
Sí.
I la cita diu, bueno, ho diu en castellà, no he traduït, Diu, es la voz humana que surge directamente del alma como respiración, la que mejor traduce nuestro corazón. Por más que una voz se cultive artificialmente, afirma Inayat Khan, no provocará nunca una emoción, gracia o belleza, a menos que haya sido cultivado también el corazón.
Mira, que he pensat ara, que bonic. Perquè hi ha moltes veus que des del punt de vista de la tècnica, si tu escoltes a la Edith Piaf o escoltes a Louis Armstrong, ells no tenien una tècnica bonica, una veu bonica, no era com rasgada.
En el sentit operístic.
El sentit era com una veu trencada, però ells comunicaven. Perquè al final la veu realment és solament un instrument per
arribar per assolir
el que volem, l'objectiu que és comunicar. Entonces, aquest instrument ha de servir per comunicar emoció, pensament i idees. Sí, tres nivells.
Ha d'haver-hi aquesta congruència entre aquests tres nivells. Un cantant professional realment és més bo, arriba més, comunica més quan ajunta aquests tres nivells?
Jo crec que sí, i jo crec que a l'acadèmia del cant s'ha perdut el nord moltes vegades, perquè la gent vol solament tenir la tècnica perfecta. I què és la tècnica perfecta si tu no comuniques res?
Pregunta que deixem a l'aire perquè cadascú hi reflexioni. Alguna cosa més, Eva, fins aquí? Doncs anem cap al Jordi, publicitat, i a veure què ens afegeix el nostre coach Life.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi,
una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
El Jordi, que té una veu radiofònica, podem dir...
Ja m'ho diuen, eh?
T'ho diuen,
ja,
no?
Ja fa temps. Sí, sí, mira que jo de petit, que li us ho comentava, jo cantava coral, he fet solfeig, piano, i tenia una veu com de nena, per dir-ho, que ens entengui tothom.
Així com molt aguda. Molt aguda,
aguda,
una veu blanca.
Sí, blanca. I després jo crec que no sé si és com un baríton o no sé què...
Agafat
què
color.
Agafat color, això, i intensitat, no?
De la blancor ha passat al timbre...
Sí, sí. A més colors, aquí.
Amb més colors. Sí.
I clar, és un segell personal.
Certament.
I també és molt visible. No ens hem d'oblidar que la veu té aquest punt de visibilitat que no podem defugir. I clar, llavors sí que he tingut alguna persona que, Jordi, de vegades preguntes dintre de dels acompanyaments aspectes que no et poden agradar de tu i t'agradaria transformar-los, i moltes persones m'han dit la veu, eh? Que és curiós. Llavors, trobo molt fascinant, Patrícia, que t'ho he de dir, que jo treballo també en el món del creixement personal, doncs trobar persones que posin l'atenció en la veu, però des del propi creixement o reconeixement personal, és d'agrair. Que hi ha moltes persones que el posen en l'alimentació, en el son, en el descans, en la postura...
Clar, avui hem tingut... En les diferents dimensions,
exacte,
no?
I és fascinant i és molt maco com ho has explicat. Mm-hmm. Perquè això també genera que una persona entengui que no només és la veu, que és un instrument, però que és tot aquest conjunt, no? Que parla, la veu parla, que és curiós dir aquesta frase, no? Llavors, com comuniquem les persones, com expressem...
Només afegiria, la veu parla, escolta la teva veu.
Vinga.
Sí. Vinga.
Doncs com comuniquem, com expressem, volem compartir, volem arribar als altres, que és el que estem dient. Per exemple, al nostre programa sempre volem arribar a quantes més persones i quantes més temàtiques. Mm-hmm. Però també xerrem i pensem cap a dins nostre. No? Llavors jo em preguntava, Jordi, què els hi pots compartir des del teu espai, des del teu escenari? Doncs que allò que anomenem veu interior o diàleg intern, sobretot també és un procés de descoberta, i és un procés de connectar-te a tu mateix. Com connectar-nos? Dic, va, Jordi, ofereix tres idees per com connectar, que la gent digui com em puc connectar amb la meva veu interior, mm-hmm. amb aquesta veu interior que m'identifica a mi també. Primer de tot, deixar la por a una banda i afrontar i tenir el valor suficient per dir soc així, m'estic fent així, puc evolucionar, puc créixer. O sigui, és importantíssim també establir que la por és un hàndicap, és una barrera. Por a com sonarà, o què pensarien de mi, o si obro més o menys. O sigui, és deixar fluir, deixar raconar una miqueta la por i dir, m'accepto. A mi m'ha tocat una manera de ser, el que sí puc és millorar, el que sí puc és aprendre.
Per tant, d'alguna manera estem en moviment. És un soc, o soc ara
molt
i avui.
Bé.
Estic en aquest punt,
molt bé.
Però puc, em puc, però estic en procés.
Exacte.
No?
Mm-hmm. És molt important també veure el procés i amb voluntat, sempre que diem.
Per tant, valentia, deixar la por al costat per afrontar aquesta acceptació de on soc ara i avui.
Per exemple, la segona observació. A mi m'encanten els silencis. És cert que de vegades et poden incomodar, però jo crec que són molt necessaris a la vida. Però en aquest cas diria, posem l'èmfasi, xerra, pensa. O sigui, per connectar-te a la teva veu interior, quan més comuniquem, més ens adonem, amb els altres, per exemple, de quines idees tinc, de si m'embalo, de si no tinc vida i no tinc energia, de si no paro de parlar molt ràpid i no m'entén ningú. O sigui, quan més comuniquem i ens autocomuniquem o tinguem aquests diàlegs i que estem pensant, millor també podríem fer una observació, quants més exemples tinguem, de com sóc o com em sento.
Per tant, xerra, sí, però conscientment.
Conscientment, sí. Vale? Ja dic que els silencis m'encanta, però és correcte. I la tercera, fluir, sentir, o sigui, deixar anar també els anàlisis i barreja't amb el món, barreja't amb els diàlegs, amb qui vius, que et remoguin les coses, perquè així també pots escoltar aquesta veu interior fent, no només analitzant idees, estructures, pensaments, no. Fes també. Per exemple, ara mateix si em veiessin, jo m'estic movent corporalment, mm-hmm. perquè estic sentint que allò que dic, no sé per què, em reforço amb els braços. Els cantants me'n recordo que sí, Patrícia, que la mà de vegades, clar, la dreta a l'esquerra, ven cap amunt de vegades quan volen sostenir un so o una paraula. De vegades expressen molt, no? Doncs hem d'expressar, hem de deixar-nos fluir. I la quarta, que se m'ha corregut ara que no l'he dit,
vinga,
canta. Canta, exactament.
Sí, canta.
Cantar
el
i cantar.
Bany, el matí, el...
Jo ho faig, que com no tinc ningú que em critiqui, canta.
Ah, però mira el que has dit.
Què dic?
Encara que hagués algú...
Jo ho faria. No, no sí. Em pillis.
Aquí ha sortit ara. Aquí t'han enganxat.
Perquè, sí, aquí m'han enganxat. Però canto igualment, i tant.
Doncs moltes gràcies, Jordi.
Molt bé.
D'això que ens deia el Jordi, tots hauríem de cantar?
Sí, jo crec que tots hauríem de... I tots podem cantar.
Tots podem cantar.
Tots podem cantar.
Però tots hauríem de cantar?
Jo crec que seria terapèutic en molts nivells, perquè expressem coses en un... Potser que podem dir coses que normalment no podem dir en la parla o en la parla normal, mm-hmm. amb les normes de la parla social. Mm-hmm. Podem cantar aquestes coses que sentim. Clar que sí, podem cantar. Jo crec que la cançó és una eina de catarsis social.
I, Patricia,
una eina de catarsis social. O sigui, sí. No només personal, sinó
social.
També col·lectiva.
Col·lectiva, clar que sí. I ahí és un altre tema que jo treballo de la sociologia de l'obra musical i de la cançó específicament. Però sí, la cançó és una eina de catarsis social, sense dubte. Tu, si penses en la cançó protesta dels 70, dels 60, del que diu el rap ara, avui en dia, sí, la cançó és...
I, Patricia, de tant en tant, un bon crit també va bé? Saps? O sigui, de vegades que diem sempre cuidem-nos la veu...
Sí, però ara jo...
Ara hauríem de... Sí.
Jo la poso sobre la taula.
Li hem llegit la cara.
Sí.
Li hem llegit la cara que ha posat la cara a dir... Ai, cridar.
Cridar amb cuidat. Perquè ara un aspecte que no hem parlat és de la higiene vocal.
Doncs
sí,
què hauríem de tenir en compte?
Molt important per als nens, perquè les mares ensenyen als nens no cridar. Mm-hmm. Sí, la gent que va als clubs, a les discoteques, i que està la música molt alta i la gent ha de gritar, no ho facis, millor parla-li a l'orella,
no?
Més romàntic, també.
Envia un WhatsApp.
Sí, sí, perquè estem acostumats a la societat actual, està a uns nivells de soroll terribles, que afecten no solament la ment, l'oïdo, sí. Sinó també encara a la veu. Beure aigua per hidratar l'instrument, la veu. No, si has de parlar massa, beure aigua, respirar bé, descansar el que més puguis, els professors, els actors, han de cuidar la veu. I tots nosaltres, no cridar, intentar no cridar. Quan vas al Barça, no, si pots, però sense el crit molt, perquè... És una part més del cos que hem de cuidar.
Quan estem cuidant tot això, quan treballem la nostra veu en tot això...
Dormir bé, menjar bé.
Dormir, descansar, això sempre ens ho diuen. Sí, tothom insisteix que dormir,
descansar...
Des de
l'angle que ho mirem està en presents,
Quan fem tot això...
No alcohol, no...
Fumar ni parlar-ne.
Sí.
No? Quan anem fent tot això, i a més treballem la nostra veu, quins són els símptomes que ens indicaran d'alguna manera que estem fent bé el treball? Què notarem... que de dir, sí, estic fent bé aquest treball d'estimar i cuidar la meva veu, conèixer-la, treballar-la...
Jo crec que és un benestar general, però també, tu has dit una cosa molt interessant, la por. Jo crec que tot el procés del treball de la veu és un procés per... treure tots les pors fins que tu expresses el que tu ets sense por.
Doncs anem a expressar sense por el que hem après avui per acabar.
Dóna'm un do, sisplau. No voldràs pas que et doni el to de la teva veu interior dels altres de la societat? Ai, caram, no m'ho havia plantejat mai. Ja t'ho explico jo. La veu ens comunica amb el món. És un punt on ens trobem amb l'altre, amb el món, amb mi mateix. En la veu es representen molts aspectes emocionals. I fins i tot la disfonia o tallar-se la veu és perquè representen aspectes interiors. Descobreix el propi so de la teva identitat. Tens un instrument únic. Parla, expressa, canta, respira. Estima't.
Que bé!
Moltes gràcies. Per aquest do. No pel do musical, sinó pel regal. Doctora Patricia Caicedo, metgessa, musicòloga i soprano, moltíssimes gràcies per haver estat avui.
Gràcies per aquesta invitació tan bonica.
Gràcies, Eva Mengual, gràcies, Jordi Casado, gràcies, Jordi Carretero, i gràcies a tots per escoltar-nos. Fins al proper dia.
Moltes gràcies, ha sigut molt bonic. Ai.
El teu estiu a Ràdio Estel. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.